3 en punt, repassem els titulars més destacats a aquesta hora. 35.000 persones defensen la immersió lingüística en una manifestació als carrers de Barcelona.
Els organitzadors han demanat al govern que aprofiti la majoria que té al Parlament per blindar el català a l'escola i han reclamat al govern espanyol que no s'hi oposi. La manifestació ha omplert el passeig Lluís Companys.
Pedro Sánchez convoca d'urgència els presidents autonòmics davant l'increment de contagis del coronavirus.
És una reunió que encara no té data, però que serà la setmana que ve. Això després que ahir la situació a tot l'estat tornés a situar-se en el risc. A més, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, demana a les comunitats que accelerin la vacunació davant l'expansió de la variant Omicron.
I els Mossos...
Hi ha una llamada a seguir yendo a vacunar i, sobretot, a les comunitats autònomes a accelerar el ritmo de vacunación. Soy consciente del gran trabajo y el gran esfuerzo que están haciendo.
L'Omicron podria ser la variant majoritària a Catalunya per Nadal, és a dir, d'aquí a només una setmana. Ara ja representa el 20% dels casos.
Els Mossos detenen un home per llançar a les vies del metro una dona.
Segons les primeres investigacions, la víctima no coneixia l'home. Ha passat a 9:15 del matí a l'estació d'Urgell i un testimoni ha pogut rescatar la dona abans que passés el comboi. Els agents han detingut a l'agressor per temptativa d'homicidi i de lesions.
El Barça continua intractable a la Lliga Femenina.
Les Blaugrana han derrotat aquest migdia 4-0 al Rayo Vallecano amb gols de Jana, Melanie, Jenny Hermoso i Aita en un partit que no han pogut sentenciar fins als darrers 10 minuts. 14 partits de Lliga, 14 victòries per les de Jonathan Giraldez.
Jordi Alba és la principal novetat de la convocatòria del Barça per jugar aquesta tarda al Camp Nou contra l'Elx.
També han entrat a la llista els joves del filial Álvaro Sanz i Guillem Jaime, a més ajut Gla, Valde i Abde. En canvi, Gerard Piqué es baixa per sanció i Dest per una sobrecàrrega. A 7:15 arrencarà aquest Barça-Elx amb la necessitat dels Blaugrana de sumar els 3 punts per retallar diferències respecte a la zona Champions.
Acabem amb el temps. Martí Oliveres, la dinàmica de aquests dies es mantindrà.
Sí, no hi ha canvis a curt termini, per tant, això ens garanteix una tarda de dissabte assolellada al conjunt del país, també demà i dilluns, el Pirineu amb molt bona visibilitat i una temperatura més agradable en zones altes que no pas a les valls i fondalades, sobretot de nit i matinada amb glaçades que s'aniran repetint, i tot plegat aquest context de sol al conjunt del país contrasta amb el regne de la boira, un dia més persistent a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, el Priorat aquí amb ambient molt i molt fred, 1, 2, 3, 4 o 5 graus en el millor dels casos. Dilluns encara per començar la setmana la mateixa dinàmica de temps, però a partir de dimarts ja s'albiren alguns canvis.
Pràcticament les 3:03, tanquem aquest recúmig dia que hem fet la redacció d'informatius i la d'esports amb el Josep Maria Casas. El control tècnic continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins informatius i el web racu.cat.
A 6:15 comença el Barça a jugar a RAC1, cap a les 9 al Superesports, a les 11 al Tu Diràs.
Tornem demà a les 2. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda a tothom i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte, 18 de desembre, és el darrer abans de les festes nadalenques. Com que la setmana vinent serà Nadal, la següent any nou i tots dos són dies festius, avui fem l'últim viatge bé del 2021. Així que per acomiadar-nos d'un any de pandèmia, en què el sector turístic ha viscut una situació complicada, però que nosaltres hem intentat aprofitar al màxim recomanant-vos escapades interior i alguns recorreguts més llargs, avui farem una combinació de plans a prop i més lluny de casa. I com no podia ser d'una altra manera, avui el primer que farem serà volar a una illa. Atenció, amants del reggae, perquè tenim un regal per vosaltres. En un 3 i no res, ens plantarem ni més ni menys que a Jamaica. Parlant de regals, si encara esteu pensant què demanar-li al Pare Noel, que us porti des de Finlàndia, o voleu que el tio o els Reis Mags us deixin alguna experiència viatgera per Catalunya, molt atents a la proposta que ens farà l'equip de Fem País. Pels que esteu pensant en llibres, no us perdeu avui la secció Lectures viatgeres de l'Helena Bernades Altair, perquè ens ha preparat una selecció perfecta per triomfar aquestes festes. Però per regals, els del concurs Mapa RAC1. Avui hem de saber qui s'emporta els 2 bitllets d'avió de Vueling i convocarem un nou sorteig. Preparats? Teniu les targetes per embarcar a punt? Doncs pugem a l'avió. Al Viatge Bé, ja ho sabeu, som uns enamorats de les illes i avui us portem a una de les més espectaculars del món. Viatgem fins a Jamaica, el bressol del reggae i la cultura rastafari, un paradís de paisatges verds, muntanyosos, amb platges paradisíaques de sorra blanca, on hi ha tingut la sort de ser-hi el nostre convidat. Es diu Martí Cuixart i fa just 3 anys va complir el somni de volar fins a aquesta destinació. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge Bé, benvingut a RAC1.
Gràcies.
Martí, Jamaica era la teva destinació somiada, no? Per què? Per què tenies tantes ganes d'anar-hi?
Bé, bàsicament per la música, perquè fa més de 20 anys que sóc un enamorat, un fanàtic de la música d'arrel jamaicana, el reggae i totes les seves variants. I, clar, el fet d'estimar aquesta música des de la distància doncs també et fa estimar la seva cultura i la seva gent sense conèixer-la. I el fet de poder anar-hi i viure-ho en primera persona doncs era com un somni, no?, que finalment doncs es va poder realitzar.
Tu has treballat aquí a Catalunya, no?, portant la comunicació d'un festival especialitzat en música jamaicana.
Sí, sí, col·laboro amb el Nova Reggae, que és un festival de música jamaicana que està a Vilanova i la Geltrú des de fa 15 anys, i a part doncs també tinc el meu col·lectiu que col·leccionem música, que, bueno, en general difonem aquesta música doncs aquí, a casa nostra.
Uh-huh. Aquest viatge, però, no va ser gens convencional, eh? Com el vàreu plantejar?
Bé, de fet va ser la lluna de mel. Val? Perquè era com una mica la manera de trobar el temps suficient com per poder gaudir de la illa amb tranquil·litat. I aleshores el que vam fer va ser, primer de tot, contactar amb tota la gent que d'alguna manera coneixíem, ja sigui perquè doncs, o hi viu, o hi ha treballat, o hi ha anat, i recollir una miqueta tots aquests contactes, recomanacions de gent, de llocs per visitar, de gent amb qui contactar, etc. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, vam fer una miqueta de llista dels llocs que volíem visitar segur i sobretot això, intentar sempre anar amb algú de contacte que ens aconsellés doncs, un lloc on passar-hi la nit o els llocs que s'havien de visitar, si són més o menys segurs, bueno, una miqueta tot plegat, però sobretot buscant sempre contactes, uh-huh, al final.
Uh-huh. I una de les coses que també m'ha cridat molt l'atenció és que volíeu allunyar-vos dels tòpics, dels jocs tòpics, no? Dels llocs fàcils, que potser de vegades, no?, quan fem un viatge organitzat, doncs estan en aquesta llista. Vosaltres no volíeu fer aquests jocs.
No, perquè, a veure, Jamaica, clar, és una destinació de resort, no? Aleshores, si tu t'allotges a un resort, doncs al final el que et portaran en una furgoneta i et portaran als llocs on la gent que arriba, sobretot en creuer, doncs van en marabunta, diguéssim, no? I precisament nosaltres el que volíem era viure una mica la Jamaica real, de tenir contacte amb la gent i no estar tancat a una furgoneta i que et portin d'un lloc a un altre i que només et deixin veure, diguéssim, allò que qualsevol turista pot veure.
Uh-huh. Ens has parlat, d'una banda, del tema de l'allotjament, no?, que el portàveu molt preparat des d'aquí. On us vareu allotjar?
Bé, nosaltres el que vam fer va ser... vam tenir la sort de que uns companys doncs, ja hi havien anat diverses vegades i en una zona de Jamaica, que és Portland, que suposo que després ja en parlarem una miqueta més, uh-huh, però i teníem uns contactes d'una gent del País Basc que vivien allà. Aleshores, el que vam fer va ser com una mica plantejar el nostre campament base en allà. I allà doncs, vam passar-hi bastants dies i a mesura que ens anàvem movent, si per exemple, volíem anar a un lloc que sí o sí havíem de fer nit fora d'aquest lloc perquè no ens donava temps de tornar o el que fos, doncs hi ha el que són els guest house, que són cases d'hostes, uh-huh, que bé, són bastant assequibles, estan totes a internet, pots mirar doncs, les recomanacions d'unes o d'altres, i n'hi han per tota la illa, i la veritat és que nosaltres, exceptuant potser alguna experiència una miqueta més curiosa que vam tenir amb algun guest house, però però a tot arreu hem estar-hi molt, molt a gust i bastant econòmic.
Són cases que accepten turistes, vaja.
Bé, sí, no és que siguin cases de gent, o sigui, sí que hi viu la persona, però estan habilitades, diguéssim, ja a que la gent hi vagi. Algunes tenen cuina, que tu mateix t'hi pots cuinar, d'altres tenen un servei que t'ofereixen o bé l'esmorzar o un àpat o el que sigui. Vull dir, són coses, cases bastant senzilles, però, bueno, acollidores i còmodes.
Uh-huh. I quant de temps teníeu per fer aquesta lluna de mel?
Doncs vam fer un mes sencer.
Molt bé, molts dies,
un mes. Sí, sí, sí. Vam aprofitar els 15 dies que ens donaven i després les vacances de Nadal una mica i aleshores pues, ho vam arrodonir tot plegat.
Mm. Doncs Martí, si et sembla, intentarem reproduir aquest viatge de noces, no? Intentarem recórrer l'illa amb tu i crec que la primera parada serà Kingston, no? La capital.
Sí, Kingston, la veritat és que clar, els que estem acostumats potser a viatjar a capitals més europees, diguéssim, Kingston no té absolutament res a veure. De fet, és una ciutat poc acollidora, perquè és tot molt frenètic, hi ha el trànsit, la gent amunt i avall, i a diferència d'altres ciutats, per exemple, de Sud-amèrica, que les zones més, podríem dir, més pobres o perilloses estan com concentrades a les zones altes, a Kingston està tot barrejat. És a dir, que tu d'un carrer a l'altre pots estar creuant una zona que potser realment és perillosa. Mm-hmm. Aleshores, és una ciutat que, bé, passejar-s'hi allò que diries, va, anem a fer una volta a veure què veiem, no és gaire d'aquest estil.
Tant de dia com de nit?
Sí. Bueno, de dia hi ha zones on sí que, òbviament, hi pots anar i nosaltres vam passejar, però de nit sí que, sobretot, s'ha d'anar amb cuidado i jo el que recomano, sobretot a Kingston, per moure't, és hi ha unes empreses de taxis particulars on tu et truques i t'envien el taxi i aquest taxi et porta tot arreu, perquè també hi ha l'opció d'agafar un taxi al mateix carrer, aixecant la mà i et para un taxi, però aquell taxi poden haver tres persones més. Clar. I tu no saps res d'aquestes persones, aleshores, realment Kingston és un lloc on no val la pena jugar-se-la en aquest sentit. I a la nit, sobretot, si vas a algun lloc, a una festa o el que sigui, perquè si estàs a Kingston i vas a Jamaica, penso que és important viure una nit de festa, perquè allà la música forma part totalment de la vida de les persones i s'ha de viure aquesta experiència. Sí que recomano que que el taxista et porti fins a la porta del lloc i normalment el mateix taxista, si tens bon rotllo i veus que és una persona doncs, de fiar, et dona el seu telèfon personal i ja directament el truques a ell. I, per exemple, nosaltres a Kingston ens vam moure les 3 o 4 vegades que hi vam ser, perquè vam anar, vam tornar i tal, teníem 2 telèfons de taxistes i al final ja doncs els trucàvem a ells directament i et venien a buscar a l'hora que fos. Vull dir, els pots trucar a les 3 del matí i el taxista en mitja hora estarà a la porta d'on tu estàs.
Molt bé, molt professionals. I escolta'm, aquests plans nocturns que acabareu fent, en què consistien? Què ens proposes?
A veure, a Jamaica i a Kingston concretament hi ha festes regulars. És a dir, cada dia de la setmana a diferents indrets de la ciutat hi ha una festa. Aleshores, jo recomano, potser és la més típica, però penso que és interessant, una que es diu Weddy Weddy, que es diu així perquè es fa tots els dimecres.
Val.
I realment n'hi ha moltes més, però aquesta potser és la que és més assequible per tothom, el lloc on està doncs, és força segur, i l'ambient que hi ha, tot i ser turístic, perquè sí que t'hi trobes turistes, però, bueno, realment vius el que és una festa jamaicana amb els altaveus immensos que sonen superfort, les ballarines, els ballarins que fan els seus passos... Bueno, és tot una cultura que val la pena. Jo penso que si es va a Jamaica i d'alguna manera s'hi va per viure una miqueta la música, doncs és interessant.
Que són a l'aire lliure.
Sí, la majoria són a l'aire lliure, sí, en patis de cases o... Bueno, allà li diuen els backyard, els patis de darrere, diguéssim, i normalment són això, a l'aire lliure. També hi ha alguna discoteca i coses així, però això ja és una miqueta més... bueno, jo no ho recomano tant.
I s'ha de pagar entrada o com funciona?
Sí, la majoria tenen una petita entrada que realment per nosaltres és poc. Vull dir, potser són 5, 6 euros o una cosa així.
Doncs ho tenim anotat. Escolta, Martí, a Kingston també hi ha el museu de Bob Marley, que clar, és un dels mas d'aquest viatge.
Sí, sí, ha d'anar... Bueno, a veure, és molt turístic. Allà sí que realment et sent un turista, perquè és el que tothom visita. Però, bueno, és la casa museu i hi ha allà que et fan una ruta i t'ensenyen doncs, l'estudi, l'habitació on ell composava, el seu dormitori... Bueno, penso que és interessant. També t'ensenyen, perquè Bob Marley va patir un intent d'assassinat, i aleshores ja t'ensenyen allà els forats de bala, que hi ha qui diu que no són, que els han fet ells amb un boli, saps? Vull dir que no. Però bueno, és tot molt pintoresc, i la veritat és que val la pena anar-hi, perquè al final Bob Marley és com el gran icona de la música jamaicana, i és bastant interessant tot el que t'expliquen.
Però no és l'únic museu vinculat amb el tema de la música, perquè n'hi ha d'altres a Kingston.
Sí, a Kingston hi ha també el museu del Peter Tosh, que és un dels companys musicals de Bob Marley. Després també es pot visitar a Trenchtown, que és una zona de Kingston, es pot visitar també el Trenchtown Cultural Yard, que és un barri de Kingston que ha vist néixer la majoria dels músics, artistes, cantants del reggae, i aleshores doncs, també hi ha un espai on es rendeix tribut, i n'hi ha molts més. Vull dir, allà hi ha molts artistes que potser aquí no són gens coneguts, però que realment en la música reggae són autèntiques llegendes, i qui més qui menys doncs, té o bé un museu o el seu estudi de gravació, i que si tens interès per visitar-lo, doncs sempre es pot acabar fent alguna visita, o hi ha algú, un senyor que és el porter, diguéssim, que està allà i que et pot ensenyar i explicar-te anècdotes o el que sigui. I després també doncs, hi ha museus d'art, galeries d'art més, diguéssim, com els museus que podríem trobar aquí.
Va, seguim la nostra ruta jamaicana. Ens parlaves fa una estona de Portland, on vosaltres us havíeu allotjat, no? On es troba exactament, Martí, i per què ens recomanes exactament anar-hi?
Bé, Portland està, diguéssim, a l'extrem nord-est de la illa, i, bueno, jo ho vaig trobar... Jo no havia sortit mai d'Europa, d'acord? No havia vist mai un altre clima ni una vegetació que no fos els Pirineus, que també són molt espectaculars, els Alps i tot això. Però quan arribes allà, realment te n'adones de la vegetació, de les platges, de la selva. I Portland és una... Els jamaicans t'ho diuen. Si hagués d'escollir un lloc de la illa on viure, viuria a Portland. Perquè és molt tranquil, no hi ha... Els creuers, diguéssim, no hi arriben. I, per tant, el turisme que hi ha és un turisme bueno, molt més tranquil, no tan massificat, i realment hi ha alguns indrets que són... Bueno, que jo els assenyalaria totalment a la llista...
Per exemple, Martí?
A veure, hi ha una platja privada que es diu Frenchman Cove, que per 7 euros, crec, recordar o alguna cosa així, vull dir, estàs en una platja absolutament de sorra blanca, molt tranquil·la, que també tens un restaurant per menjar-hi, increïble. Però després hi ha platges que la gestiona la comunitat, és a dir, són públiques, sí. El que sí que a vegades has de pagar, doncs, potser 2-3 euros per entrar, però són uns diners que van al manteniment de la comunitat, doncs, del que s'hagi d'arreglar. Uh-huh. I, per exemple, aquestes platges també n'hi ha diverses a Portland. Hi ha el Boston Beach... Hi ha Winifred, són llocs molt pintorescos, i a més allà hi ha jamaicans, i bueno, això també pues, li dona tot un ambient com més autèntic, no? Que no anar a una platja on tothom és turista, no?
Sí, tota la raó, eh? Escolta'm, crec que també hi ha un mercat, no?, a Portland, molt interessant.
Sí, de fet, els mercats de Jamaica són increïbles, perquè veus fruites, menjars, veus realment les dones jamaicanes com compren, com venen, vull dir, és tot un espectacle, no? Però, clar, ficar-te a un mercat de Kingston, bueno, és una mica més... No arriscat, però vull dir, és més agobiant. En canvi, Port Antonio, que és la capital d'aquesta zona de Portland, doncs és un mercat, diguéssim, molt més petitet i que realment dona més per caminar-hi i per estar-hi tranquil. Jo realment Port Antonio com a ciutat la recomano per una mica veure com és una ciutat petiteta a Jamaica sense l'estrès ni el perill que segons com pots tenir a Kingston.
Una ciutat autèntica jamaicana.
Sí.
També hem vist a les guies que apareixen algunes fotografies de cascades típiques de Jamaica. Alguna que ens recomanis tu?
Doncs sí, mira, jo recomanaria les Rich Falls, que estan també a Portland, i que és una atracció, diguéssim, per jamaicans, d'acord? Hi ha algunes cascades que són atraccions turístiques on allà és com el Passeig de Gràcia, la gent fent cua per pujar la cascada, i en canvi aquestes, les Rich Falls, doncs bàsicament la gent que hi ha són gent jamaicana que va passar-hi el dia. I és increïble, vull dir, l'aigua cristal·lina, rodejat de selva, bueno, un paradisíac realment, vull dir, increïble, i a més també està tot ple d'ocells, el Dr. Bird, que és l'ocell nacional jamaicà, que són una mena de colibrí, i allà també nosaltres vam tenir la sort de veure'n alguns, i bueno, jo ho recomano molt.
100%, 100%. Sí. I a Portland ja podríem agafar un taxi per desplaçar-nos, o com hauríem de fer?
Sí, mira, jo a Portland el que vam fer va ser moure'ns els dies que no ens movíem amb els companys que tenien el seu cotxe, el que fèiem era agafar els taxis a la pròpia carretera. En allà sí que ens van dir que no hi havia perill, en principi. A veure, mai se sap, però de fet un dia vam agafar el taxi al mig de la carretera i a dintre del taxi hi havia quatre dones grans que anaven vestides de gala perquè anaven a l'església el diumenge, no? I clar, allà l'església és superimportant, els diumenges tothom va a missa, i va ser una experiència bastant curiosa, no? Perquè nosaltres anàvem allà amb el nostre pantaló curt, allò tal, i elles anaven superarreglades. A més, allà no et diuen mai que no hi caps. O sigui,
i no, entra tothom.
Allà entra tothom, i potser vas apretat entre dues dones i tu vas allà al mig tot cohibit una miqueta perquè elles, bueno, pues van parlant de les seves coses i a més parlen un anglès tancat, un anglès que té un accent diferent, és una mena de dialecte, el patua, i tot i que jo el puc arribar a entendre, però segons com parlin de ràpid no t'enteres del que parlen, val? I bueno, pues és una experiència també. Compartir taxi a Jamaica i sobretot a les zones així més rurals com Portland, bueno, és una experiència més que penso que val la pena viure. Igual que també es poden agafar el que són les furgonetes. Allà, diguéssim, no hi ha... Sí que hi ha uns autobusos de línia que fan trajectes molt més llargs, però per anar d'una ciutat a l'altra el que hi ha són furgonetes que carreguen fins a... Vull dir, i quan ja penses que no hi cap ningú més, et posen una planxa entre seient i seient i allà hi caben dues o tres persones més. I, bueno, és un espectacle, també.
Escolta'm, no sé si això amb el coronavirus haurà canviat o què.
No, la veritat és que no ho crec, perquè...
I amb la distància no...
ja,
no es manté.
No. En allà impossible mantenir la distància en el transport.
Martí, va seguint perquè he vist que Port Royal i Lime Key també estan en la llista que ens proposes, no? Estan una miqueta més lluny de Kingston, de la capital, però també valen la pena.
Valen la pena, també. Port Royal és un poblet que ara mateix està semi-abandonat, però que en un inici doncs va ser l'antiga capital de Jamaica. Quan van arribar-hi primer els espanyols i després els anglesos, doncs van establir allà la capitalitat de la illa. El que passa que després d'un terratrèmol va quedar totalment destruïda i va ser quan es va traslladar la capital a Kingston. I des de Port Royal, que bàsicament ara és un poblet de pescadors, pots agafar una barqueta, bueno, una lanxa, i et porta al mig del mar a una illa, que allò sí que és una illa deserta.
Sí? Quina és?
Això és Lime Key.
Ajà, la que comentàvem.
Sí, Lime Key és una illa de sorra blanca on només hi ha palmeres i pelicans, i et deixen allà i et diuen d'aquí 3 hores, 4 hores, et vindré a buscar. I normalment no, normalment comparteixes l'anxa amb altra gent que també hi va. I, bueno, doncs estàs allà passant un dia de platja, el que sí que és important que si vas a Lime Key portis aigua, beguda, menjar, perquè allà no hi ha absolutament res.
I escolta'm, què portem de menjar? Què és el típic pel que fa a la gastronomia local? Què hauríem de tastar?
A veure, el plat nacional, diguéssim, és el aki and saltfish, que bàsicament és, l'aki és una fruita que aquí és totalment desconeguda, però que allà es menja molt, i l'acompanyen amb peix salat, val? Sí. I ells normalment s'ho mengen per esmorzar, és el seu esmorzar, d'acord? És una mica d'orillo, per menjar-ho d'esmorzar. Per
sí, no? Peix per esmorzar, aquí, aquí no faríem això, eh?
Exacte, no. Però, bueno, jo us recomano que almenys es provi. Fruita, la que vulguis i més, fruites que jo no havia sentit parlar mai. I després hi ha també el pollastre, el jerk chicken, que és un... És una manera d'adobar el pollastre, diguéssim, de marinar-lo, que és herència també dels esclaus, i bueno, amb una mescla, una barreja d'espècies, marinen el pollastre molt picant i normalment pues, l'acompanyen d'una mena de bunyols, de farina, que ells els diuen festivals. També pots menjar el mateix jerk, però en comptes de pollastre, porc. Vull dir, bàsicament és això, i el jerk chicken també s'acompanya normalment del que són el rice and peas, que bàsicament doncs, és arròs i mongetes.
Escolta, Martí, si el, sí. si el que volem és visitar algun dels restaurants jamaicans, ens proposaries algun en concret dels que vareu visitar vosaltres?
Nosaltres vam anar a diversos restaurants i n'hi ha un que diguéssim que no és el menjar tradicional jamaicà, sinó que és una mica més d'elaboració, que es diu Stouge in the Bush, que està com al mig de la selva, i allò sí que és una cuina jamaicana, però diguéssim una mica més elaborada, més moderna, podríem dir.
Més de chef.
Exacte, i allà hi ha molt, per exemple, la gent que no mengi carns a Jamaica no tindrà absolutament cap problema, perquè els rastafaris són vegetarians, fins i tot alguns vegans, i hi ha moltíssima oferta de menjar per vegetarians, verdures, fruites, vull dir, un munt d'oferta.
Fantàstic. Abans deies, a la motxilla, per anar a Lime Key, aigua, però si sortim a la nit, el ron, ens l'hem de prendre, eh?
Sí, el ron, també es poden visitar algunes destileries de ron. Nosaltres no ho vam fer, va ser una de les coses que ens va quedar pendents, però n'hi ha diverses que es visiten així, tipus museu i tal, però bueno, s'ha de provar el ron jamaicà, que n'hi ha de dos tipus. Hi ha el ron blanc, que jo personalment no em diu res, però el ron moreno, bueno, està ben bo.
Em passa igual, Martí, que tu. Escolta'm, estem acabant. La veritat és que ja no tenim temps per recórrer més llocs jamaicans, però em queda un que crec que és importantíssim, que són les Blue Mountains.
Sí, les Blue Mountains són... Bé, és la serralada més gran de tota la illa, i de fet és on hi ha el punt més alt de la illa, que bueno, són 2.200 metres, que tampoc és una gran altitud, però realment els paisatges són increïbles allà dalt. Es veu, si tens sort i hi ha un dia clar, pots arribar a veure Cuba des d'allà. I també és interessant perquè hi ha comunitats rurals com molt aïllades, i és on s'hi cultiva i s'hi fa el famós cafè Blue Mountain, que també recomano o bé visitar alguna petita granja on es cultivi, o si més no, provar-lo, perquè realment està molt bo. La gent que li agradi el cafè és un dels millors cafès del món.
I tant. Martí, t'agradaria tornar-hi a Jamaica?
ja estic pensant quan hi puc tornar. I aquesta conversa encara m'està fent venir més ganes.
A nosaltres ens està passant el mateix, eh? No coneixem l'illa, però realment després de parlar amb tu i després de sentir-te amb aquesta emoció que comparteixes aquest viatge tan personal, no? I després de recórrer aquests jocs, que a més també doncs, són els llocs que no faríem amb un viatge organitzat, no? Que és un viatge molt més personal, doncs encara més. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni, per aquest magnífic viatge. Tant de bo que hi puguis anar, que hi pugueu anar ben aviat i que tornis a venir aquí al Viatge B de RAC1 a explicar-nos-ho en persona, d'acord?
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada gran.
Adéu.
Adéu.
RAC 1.
Niño de Elche.
Ay, 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 ay.
O la canalla del Barça. Qui afinarà més aquest dissabte?
Ay, 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 por la calle.
A 6:45 al Camp Nou. Des d'una hora abans, a RAC1. Pou, pren-ne nota.
El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Agbar.
Qui afinarà més aquest dissabte?
RAC1. Tots som u. RAC1.
Vinga, Ernest, posem-hi una mica d'Isa Calderón, que els encantarà.
Yo lo único que quiero es divertirme, odio trabajar. Pasemoslo bien en Cataluña.
I un Miquel Missé d'aquells intensos que els deixarem flipats.
Que aquesta gent consideri que té autoritat moral per dir que alguns llibres són perillosos és d'un cinisme esgarrifós.
Posa-hi Mireia Giró també, que riguin una estona.
Pots saber què jugueu vosaltres dos?
Mira, Marc, estem preparant un arxiu sonor per posar-lo en una càpsula i enviar-lo a l'espai. Perquè en el cas que hi hagi vida extraterrestre, es vagin escoltant el vostre
primer. En una càpsula els ficaré jo vosaltres dos.
No, Ernest, el David Balaguer no el posis, que és clarament un marcià. I allà dalt ja el deuen conèixer.
Trop!
De lluny a divendres, d'una a dues del migdia, i apent per tota la galàxia...
Qui diu que estoma per tota la galàxia?
Vostè primer, amb Marc Giró.
Marc Giró i prou, prou, sol com un mussol.
RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC 1.
Si són les 7...
Això és Islàndia. Si són les 7... Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Islàndia, un programa que sempre comença igual, però que no saps mai com continua.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben parit que existís el Perrús, eh?
Que no som uns monstres, que l'únic que fem és estimar persones del mateix sexe.
Vídeos bastant curtets, no?, amb alguna coreografia.
I fins d'aquella manera que ens havien dit que no s'havien de fer.
Verticals.
A veure, teniu 20 anys dient-li gilipolles a la gent que els feia verticals.
Islàndia, cada tarda a les 7, amb Albert Om.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per rac1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1 us està oferint Viatge B amb Esther Muñoz.
I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Falta just una setmana per Nadal i segur que us esteu apurant aquests dies decidint què regalar o què demanar que us regalin, tenint en compte que som un programa viatger. A nosaltres el que més ens agrada és que ens sorprenguin amb experiències turístiques originals. Per això, ara mateix anem fins a Manresa, on tenim en Nil Camprubí Casas. Ell és el cofundador de Fem País, la primera capsa regal d'experiències d'oci i turisme arrelades al territori català. Nil, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge B, benvingut a RAC1.
Moltes gràcies.
La veritat és que t'enganxem en temporada alta.
Sí, ni més ni menys. Ara és una situació una mica estressant, però bueno, tant de bo cada any, cada mes fos Nadal, per entendre'ns.
Tant de bo, tant de bo, sobretot pel vostre sector, eh? Cada cop sentim més persones, Nil, que diuen que no volen regals materials, que prefereixen regals experiencials. La pandèmia també ha influït en que volem viure i volem sentir més que tenir?
Sí, nosaltres creiem que sí, i com bé dius, doncs, els regals materials estan molt bé, el que passa que les experiències, en contra dels regals materials, no perden valor, sinó tot el contrari, no? Si tu pots compartir estones amb la teva família, la teva parella, amb els amics, doncs aquests records segurament doncs, en el temps perduraran i tindran molt més valor. I per tant, doncs, sí, creiem que la gent cada cop valora més el fet de poder gaudir d'un regal en forma d'experiència i es nota que la gent té ganes de sortir i compartir estones amb els seus.
Escolta'm, fa 8 anys va néixer Fent País i va ser quan a tu mateixa et van regalar una capsa regal. Què va passar, Nil?
Bé, va passar que el format, diguem-ne, doncs em va semblar molt atractiu, perquè això que tu puguis escollir entre una multitud de propostes està molt bé. El que passa que, sincerament, no em feia el pes el fet d'anar a viure una superexperiència en una gran cadena d'hotels o fer una conducció amb un Ferrari o un tractament de luxe, i d'aquí neix una mica la idea, no?, de que Fent País es convertís en una capsa regal de Catalunya i en català, i sobretot en propostes amb un valor afegit a darrere i apostar més per la qualitat i no pas per la quantitat.
Uh-huh. Què tenen en comú les vostres propostes, les que s'inclouen en aquestes capses regals de Fent País?
Doncs en primer lloc que tots els col·laboradors són empreses familiars, petites empreses del territori que estan generant un impacte positiu. Per fer-te una idea, no? Doncs, per exemple, en el cas dels restaurants, doncs ens guiem molt pel segell Slow Food Kilòmetre Zero, en el qual doncs ja són restaurants que estan acreditant que fan doncs comandes a productors locals. Si anem doncs a allotjaments, anem més a cases rurals o petits hotels, vull dir, en cap cas doncs col·laborem amb grans cadenes hoteleres. I sobretot també doncs pel que fa a activitats, apostem per propostes, diguem-ne, doncs que tinguin en compte doncs tot el tema ecològic, no que en comptes d'anar doncs amb una moto d'aigua, doncs anem amb caia, que en comptes d'anar amb un quad, anem amb una bicicleta elèctrica, i que en comptes d'anar a fer un circuit cultural de grans dimensions, doncs anem a buscar unes propostes més singulars.
Crec que fins i tot teniu una persona, l'Anna Pujol, que sí, és l'encarregada de radiografia al territori per afegir-ne noves propostes.
Sí, ni més ni menys, i la veritat és que no ens n'acabarem, perquè sempre diem, ostres, aquesta proposta o és nova o no la teníem controlada, i anar rascant, doncs sempre trobes coses noves i singulars, no? O sigui que sí, l'Anna, diguem-ne, és la responsable d'anar doncs radiografiant cada pam del territori.
Quantes capses heu repartit en aquests 8 anys, Nil?
Mira, en aquests 8 anys ja portem unes 70.000 capses venudes, estem presents a 600 punts de venda arreu del territori. Posaria la mà al foc que tothom té un punt de venda a menys de 20 minuts de casa, i en aquest cas no ens trobaran tampoc a grans superfícies, sinó que ens trobaran, entre d'altres, a Bacus, això sí, i a llibreries, llibres de viatge, botigues de regal.
A via internet també es poden fer les comandes?
També, via internet. I és més, ara que ho dius, nosaltres, a banda de ser la capsa regal, doncs també el món online, diguem-ne, som un marketplace. Què vol dir això? Que tu pots regalar una proposta en concret fora de la capsa regal. Per què? Perquè ens en vam adonar que hi havia gent que preferia escollir una proposta per la persona qui volia regalar. A més, doncs, hi ha propostes supersingulars que pel fet de que no encaixen amb els preus de la capsa regal, que en aquest cas són dels 19,90 al 179, doncs ens obliga doncs posar-los només a la pàgina web. I en el mateix moment de la compra, tu el que fas ja és rebre un mail de confirmació amb el xec regal en PDF, ja sigui per imprimir o per reenviar a qui vulguis.
Va, anem amb capses concretes, amb regals concrets.
Sí.
Explica'm, per exemple, en què consisteix aquesta experiència que és la garoïnada a bord d'un veler d'època.
Vale, doncs mira, la garinada de Palamós, això el que fas és passar una estona a sobre d'un veler, en aquest cas el Rafael, que és un veler del 1915, amb el capità, el Joan, que tot ell ja és un personatge, o sigui que només de compartir una estona amb ell doncs ja suposa una gran experiència, i a banda d'això doncs tastes les garoines, i a més doncs ho acompanyes amb botifarra i un glob de vi, i bé, sobretot això, l'estona que passes amb el Joan, que et va descobrint racons de la costa de Palamós.
La garinada és una festa d'uns mesos determinats, eh? Això ho farem en temporada, a la temporada que toqui.
Sí, això va de gener a març.
Perfecte. Després teniu una escapada pels amants del formatge.
Sí, a Masalba. Masalba és una explotació familiar que tenen al cercle, és a dir, que tenen tant bestiar com obrador de formatge, inclús et pots allotjar allà amb ells, i bé, el que fas és conèixer una mica el seu dia a dia i sobretot tastar els formatges, que hi ha molts amants d'ells.
On estan exactament?
Estan a Girona, al costat de Girona. Ara m'enganxes amb el nom exacte del poble, perquè no està ni en un poble, està entre un poble i Girona, o sigui que ara no et sabria dir el nom exacte.
I són experiències que viurem nosaltres en solitari o seran compartides amb altres persones que tinguin també la capsa?
Bé, en aquest cas, de Masalba, per exemple, doncs tu estàs a la casa rural, fas la teva, potser el tas de formatges i la visita doncs, a l'obrador la fas conjuntament amb altres persones, ja et dic, depèn de la singularitat de la proposta, doncs la viuràs en grup o en parella o individual.
També teniu en català que he vist un matí fent de pastor d'ovelles, no? A veure, què implicarà aquesta experiència exactament?
Doncs, bàsicament, compartir un matí amb el pastor de Cal Serrats. En aquest cas, doncs, està pensada sobretot per fer en família, perquè els nens al·lucinen, no?, doncs, amb les ordres que va dient el pastor amb el gos d'atura. O sigui que, bàsicament, és compartir una experiència amb el pastor i el ramat.
I després també teniu, pels amants de la bona gastronomia, un menú degustació slow food. On és? On es fa aquest menú?
Sí, en aquest cas és a Llagostera, a Cala Maria, i bé, com et deia abans, Cala Maria està dins del segell Slow Food Kilòmetre Zero, des del 2013 que col·laborem amb ells, són una parella supermaca, i tenen poques taules, i en aquest cas, doncs, el que dèiem, sempre anem a buscar un tracte proper i ells ens ofereixen.
Veig que d'experiències gastronòmiques en teniu un munt, però també s'han posat de moda darrerament molt els escape rooms, i vosaltres també en teniu.
Sí, en aquest cas és diferent, no es tracta de tancar-nos en una sala i descobrir el codi per sortir al candau de la porta.
Com funciona?
Sinó que en aquest cas és un escape room a l'aire lliure, a la Costa Brava, en aquest cas, que el que fem doncs, és anar amb caiac. Igualment hi ha el que s'anomena el Game Master, no?, que és la persona que t'està guiant una mica per si et quedes encallat, i bé, doncs és un escape room a l'aire lliure, però en caiac i pel mar.
Perfecte, no sé, alguna experiència més que tingueu de les últimes novetats que vulguis comentar-nos, que vulguis explicar-nos?
Sí, per exemple, doncs, tenim una experiència en glamping, que se'n diu ara, no?, que és amb unes vinyes, doncs hi ha una tenda, amb un espai molt xulo per fer de chill-out, amb vistes a Montserrat, i està tenint molt bona acollida. D'altres que potser no són tan singulars, però que també venen molt de gust, és, per exemple, doncs, una excursió amb raquetes amb vistes al Pedraforca, ara que tenim aquestes nevades que ens assegura doncs neu durant tota la temporada, i te'n podria dir més, o sigui que si vols anem xerrant, però suposo que també tenim el temps limitat.
Home, jo crec que el que podem fer és donar al vostre portal web i les persones interessades que s'afanyin, perquè queda una setmaneta només perquè vingui el Pare Noel, uns dies més perquè arribin els Reis Mags, i jo crec que el que tenim aquí és un marge de temps curt, per tant, ens hem d'agilitzar.
I tant.
Quin és el portal?
Doncs el portal és fentpaís.cat.
Aquí us trobaran, a la gent de Fem País, al Nil i a tot l'equip, i totes aquestes propostes, que aquí el complicat és decidir-se, no? Escollir una en
sí,
concret.
Per això la part bona de la capsa regal, que goita, l'únic que has de decidir és el pressupost i llavors la persona ja tria.
Nil, enhorabona per la idea, moltíssima sort en el futur i una abraçada a tot l'equip. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies per l'estona.
Abraçada, adéu. I ara una notícia d'actualitat, perquè el passat dimecres vam saber que l'aeroport Josep Tarradellas al Prat ha aprovat ja el sistema de reconeixement facial per embarcar sense haver de mostrar la documentació del passatger. Es tracta d'un projecte conjunt d'Aena amb la companyia Vueling, que també inclou, a més, l'autofacturació de l'equipatge. Aquesta prova pilot s'ha fet per primer cop a Europa, integrant en un únic procés tots els passos que un viatger ha de fer en un aeroport, incloent com a novetat la facturació de la maleta. L'objectiu és que els passatgers puguin realitzar tot el recorregut fins al seu avió sense necessitat de mostrar la documentació d'identificació. Aquest projecte de col·laboració entre Vueling i Aena es va iniciar fa uns mesos amb passatgers de l'aerolínia a la ruta Barcelona-Màlaga. Es tracta de la prova pilot més completa que s'està fent en un aeroport d'Aena i inclou tecnologia biomètrica en quatre processos del viatge: el check-in, la facturació de l'equipatge, el filtre de seguretat i també l'embarcament. Per poder accedir a l'avió de manera més ràpida i deixar la maleta a la cinta d'autofacturació sense gent, només amb reconeixement facial, el passatger ha d'accedir a l'APP d'Aena, entrar a l'apartat reconeixement facial i completar el formulari. El registre també es podrà realitzar físicament al mateix aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, en dos punts situats, davant de la porta B35 i a la zona d'autofacturació de Vueling. Els passatgers que ho desitgin podran formar part d'aquest programa pilot de manera voluntària i viatjar així de forma més àgil i eficient i sense contacte. Informació de servei, com sempre, al Viatge B de RAC1.
Vueling informa.
Consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació, tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
És hora d'obrir el mapa RAC1, el nostre concurs de participació, i desvelar qui és l'afortunat o afortunada, Dani, que s'emporta els dos bitllets d'avió per volar a qualsevol de les 115 destinacions Vueling. Entre tots els missatges que ens heu fet arribar a través de les xarxes del programa i el correu electrònic explicant-nos quin viatge us agradaria fer l'any 2022 si la pandèmia ens ho permet, ara farem rodar el bombo i traiem una bola que correspon a Pons Núria. L'oient que ens va enviar un missatge a través de Twitter que ens deia que qualsevol destinació serà benvinguda, però que el seu somni és anar a veure aurores boreals a Reykjavik. T'hi apuntes? El Cata pregunta. Era la persona amb la que ella voldria compartir aquests bitllets Vueling. Núria, que t'acaben de tocar, que us acaben de tocar. Moltíssimes felicitats. Dilluns contactarem amb tu i t'explicarem com ho has de fer. De moment ves preparant la teva documentació i sobretot molt atenta a l'actualitat per saber doncs com estan les coses pel que fa a la pandèmia i que ens permetin viatjar. En aquest cas, si voleu anar cap a Reykjavik, doncs aquest desig serà fet realitat. I pels que no heu estat a sort, no defalliu, perquè avui tenim un altre premi. I és un premi gentilesa de Fem País. Acabem de parlar amb ells ara mateix i ens han cedit una garoinada a bord d'un veler d'època per a dues persones. Si voleu accedir a aquest premi, ens heu de seguir a Facebook, a Instagram, a @viatgeb, també a Twitter, on heu de fer retuit del missatge que publicarem. Ens podeu enviar també un correu a viatge@racoponet, a la nostra adreça, i explicar-nos quin regal viatger us agradaria que us portés el Pare Noel de Finlàndia, els Reis d'Orient o el Tio. Quin és aquest regal viatger desitjat? Esperem els vostres missatges i en uns dies sabrem qui és l'afortunat o afortunada. Molta sort a tothom.
RAC 1.
Hola, Sergio el Kun Agüero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buena nit, ¿no?
Buena nit, sí senyor.
Claro,
sí,
lo dices porque escuché.
Bien. Sí senyor, buena nit, buena nit.
I crec que estàs al costat d'un protagonista d'autèntic luxe per començar el Tu diràs d'avui.
Sí, estem al costat del vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, que ens està escoltant ja en directe aquí a la sintonia del Tu diràs.
Senyor Romeu, ¿qué tal? Buena nit.
Hola, Aleix, ¿qué tal? Buena nit.
Diego Forlán. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El fútbol es el único deporte que entre el mejor y el peor hay un solo gol de diferencia.
Bode Weinsenden, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Hola, buenas noches.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Es un placer saludarte. Tenemos muy buen recuerdo de tu paso por Barcelona.
Gracias. A mí también. Yo tengo muy buenos recuerdos.
Les nits de RAC1 són esportives. De dilluns a diumenge, a partir de 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
És lo que hay.
RAC1. Tots som u.
Ens ha arribat una queixa en un contenidor aquí al món a RAC1, una història d'aquelles...
Hola, Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres heu hagut d'acollir temporalment el vostre nebot. Quin temps té el vostre nebot?
Fa dos divendres el vam recollir, doncs ara té 20 dies.
Qui us ho diu, això?
A la Degaia.
És una acollida indefinida o per un temps limitat?
Ens van dir que 6 mesos mínim, màxim 2 anys.
Vosaltres teniu fills?
No.
Teniu experiència en criatures?
Cap.
Suposo que no teníeu res preparat a casa per tenir un nadó.
Res.
Tu treballes?
Sí, sí, sí.
La teva dona treballa?
També.
Però és que a més hi ha un altre problema.
És una resolució que digui que el tenim més d'un any, nosaltres no podem tindre cap permís, no ens toca cap permís de paternitat ni maternitat ni res.
I vosaltres què feu?
Bueno, una odissea, ja us podeu imaginar.
Quim, aviam què passa. Moltes gràcies.
Ànims.
Per haver-nos acompanyat.
Ànims.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Força.
És una trucada que hem rebut aquesta setmana al contenidor del món a RAC1 a través de notes de veu breus, notes de veu breus, al 669-1010-10, 669-1010-10.
El món a RAC1. El programa més escoltat a Catalunya. RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC 1.
Per què m'escolto la competència? Perquè hi ha una mica de tot. Gent de dretes i gent d'esquerres, independentistes i gent normal.
La competència. De 12 a 1 del migdia, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Un Òscar Ros i un Òscar Moreno.
RAC 1. Tots som un. RAC 1. Versió clàssica. Happy birthday to you. Versió samba. Versió punk. Versió RAC 1.
Happy birthday, birthday. Happy birthday, no sé què. Happy birthday, no soy ya nada, coño.
Versió RAC 1, 25 anys parlant en plata.
Happy birthday.
RAC 1, tots som 1. Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Descobriu la millor manera de viatjar, viatja bé. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC 1 amb Esther Muñoz.
Falten exactament 7 dies per Nadal i nosaltres el que farem ara mateix és anar fins a la llibreria Altair de Barcelona, fins a la Gran Via, per saber quin és l'ambient ara mateix allà. Helena Bernades, bona tarda.
Bona tarda.
Helena, com tenim la llibreria avui quan falta exactament una setmana per Nadal?
Tenim ambient nadalenc, tenim ambient de ganes de vacances, de ganes de Nadal, tenim ambient de novetats i tenim ganes de rebre-us. Mm-hmm. O sigui que aquí estem disposats a tot.
Suposo que tenim molts clients, no?, mirant entre les prestatgeries a veure què troben per sorprendre les persones estimades.
Sí, cada any hi ha més previsors, hi ha menys gent d'última hora i llavors encara hi ha temps de passejar i decidir amb calma que el llibre al final requereix delicadesa i requereix temps.
Uh-huh. Aquest temps, que ens agrada passar a les llibreries, no?, buscant, remenant, tocant, llegint. Tu avui ens proposes alguns llibres, no?, que per què no podrien ser objecte de regal.
I tant, perquè al final pensem que els llibres només són per aquells fans de la lectura, aquells lectors compulsius, però en realitat tenim llibres per tothom, tenim llibres per aquells que no tenen hàbits lectors i que tenen altres aficions que podem compaginar. I avui volia presentar-vos tres de les opcions que havia pensat per tots aquells que tingueu una persona amb unes aficions molt marcades i no sabeu què regalar-li.
Per exemple,
un cinèfil.
Exacte,
un cinèfil que li regales. Pels amants de la gran pantalla, l'editorial Blume acaba de publicar l'Atlas del cine, un llibre que fa la volta al món a través dels escenaris de les pel·lícules més emblemàtiques i ens presenta aquell Madrid de l'Almodóvar, el París de l'Amélie, les faveles de Rio de Janeiro, el film que recordarem tots, el cru documental de Ciudad de Dios, i passa per tots els continents analitzant i comentant les ubicacions dels decorats i els estudis cinematogràfics més importants. No és un llibre per llegir-te'l de cop, és un llibre de sobretaula, és un llibre gran, és un llibre per anar fullejant en temps, per tots aquells que li encanti la fotografia, que li encanti el cinema i que li agradi els decorats i on han passat aquestes pel·lícules.
Per malalts del setè art, vaja.
Correcte.
Anem amb la segona proposta, aquesta més destinada a persones que fan ioga, per exemple.
I tant, perquè el ioga ha estat el gran descobriment de molts de nosaltres d'aquesta pandèmia i és una disciplina que guanya adeptes pels seus beneficis tant mentals com físics. I en aquest cas, l'editorial Geoplaneta ha publicat El viaje del yoga, un petit manual que pretén dibuixar què és el ioga, d'on surt el ioga, per què cal practicar ioga, des de totes les seves vessants, i dedica un capítol a cada una de les connotacions que se li adjudiquen a aquesta pràctica. Des del ioga com un estil de vida, com una teràpia, l'espiritualitat del ioga, inclús la moda del ioga, perquè ara ja és quasi una moda el
ioga.
Ho és,
sí.
I tots aquells amants del ioga haurien de tenir aquest petit manual al costat del seu altar i al costat de la seva pràctica, perquè descobriran que és una disciplina molt més polifacètica i molt més transcendent del que sembla a simple vista fer un exercici durant 5 minuts al dia.
I que va molt bé, que les persones que el practiquen el recomanen i noten els seus efectes.
Totalment, a més és un llibre que ens explica una mica això, no? Que quan tu agafes una pràctica i la continues amb el temps, mente sana en cuerpo sano.
Ment sana en cuerpo sano, sí, Helena. Anem amb l'última proposta, es titula Festivales. A qui va dirigida?
Aquesta és pels més melòmans. Tots aquells aficionats als festivals, als concerts de música i a la bona música que han estat tant temps desitjant poder sortir, s'ha publicat per fi, per anar a Turing, una guia de les millors trobades musicals i de tots els festivals que hauria de conèixer tot melòman, on no tan sols hi apareixen els festivals anuals que cada any tenen cita a la mateixa ciutat, sinó que també aquells que han fet història, com per exemple Woodstock, que és un festival que tots recordem i que en 5 dies ha passat a la història. Mm. Aquest llibre és una enciclopèdia de la festa i del so. No només ens diu quins festivals, quan, on i què són, sinó que també ens els descriu en un petit text on parla dels millors anys d'aquell festival, quins grups hi han anat, i també hi dedica un petit apartat on l'anomena l'ànima bessona, que són quins festivals similars podem trobar que podrien agradar-nos. Si ens ha agradat, per exemple, un sonar, quin seria un festival bessó del sonar en una altra ciutat? Òbviament no hi podria faltar ni el sonar ni el Primavera Sound, que tenen un espai reservat en aquest llibre.
Helena, aquest llibre és un perill, tenir-lo a casa, perquè et pots organitzar tot l'any anant a festivals,
I més ara, que tots en tenim tantes ganes.
I tant. Els malalts dels festivals, tenen aquesta proposta, Festivales, de l'editorial Anaya, per les persones que fan ioga, que els agrada o que el volen practicar, El viaje del ioga, editorial Geoplaneta, i la proposta amb la que començàvem avui la secció, Atlas del cine, editorial Blume. Molt bona tria aquesta setmana, Helena. A mi m'agraden tots tres, No sabria decantar-me.
Llibres per tothom.
Sí.
Propostes de viatges, propostes de llibres, propostes de regals per tothom.
Que tinguis bona setmana. Adéu-siau.
Una abraçada.
Adéu. Fins aquí el viatge bé d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Que tingueu unes boníssimes festes en companyia dels vostres éssers estimats. Moveu-vos amb responsabilitat i, sobretot, no guardeu la maleta gaire lluny, perquè esperem retrobar-nos en unes setmanes. Fins aquí a uns dies. Bon Nadal. Feliç 2022. Salut, amor, feina i viatges per a tots el proper any. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.